Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia amb valors, amics, la secció que estàveu esperant. Secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Versió dijous, saludem ara una persona ara que està de moda lo britànic, amb flema, un gentleman de cap a peus, el cinquè Beatle, podríem dir, el nostre Big Bang particular, Sir Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Good evening.
Oh, clar, si fas, ja ho hem reventat tot.
Bon britànic. Doncs escolta, mis salutacions a tu i el cap de producció,
el
Ferran, de, sí. El Ferran Capdevila, i la Paula.
La Paula què fa? Què fa la Paula aquí?
La Paula aquí fa de tècnica de...
Molt bé. Servei tècnic balai.
Servei tècnic, no?
Exactament, exactament.
Doncs, bueno, i què passa que no plou, Rafa?
No plou, és veritat, és veritat. Ahir ho parlàvem al programa. La sequera no s'ha acomiadat encara, Salvador.
Doncs pues ha de ploure molt més.
És veritat, hi ha tot un enrenou a Madrid, a Barcelona, com si estiguéssim de festa pitjor. Sí. No de festa major, sinó de festa pitjor.
Et refereixes als anuncis de la vicepresidenta Yolanda Díaz, el topall de preus de productes frescos,
sí,
i de primera necessitat.
Entre altres coses.
I altres coses.
Abans que acabi l'any, el govern central, per cert, també s'ha compromès a arribar a un pacte de rendes i a reformar les pensions. Vivim, Salvador, mesos electorals, això no cal oblidar-lo, que no s'acabaran en les eleccions municipals i autonòmiques. Després vindran, a més, les generals, i al govern de Pedro Sánchez les enquestes no li somriuen massa.
No,
ja
no.
Dies, té dies. També ha de ser que té dies.
Sí, puja i baixa. Però, bueno, més aviat baixa que puja. I per això surten a la tele i vinc entrevistes i vinc a tal. Prendre decisions transcendentals, et diré una cosa, Rafa, com les pensions, que afecta a tants i tants ciutadans. Mm. I prendre-les en períodos electorals i en
juga
baralles
en
i tot això, això juga, és molt perillós. Molt perillós pels pensionistes, no pel Sánchez i el que sigui, fora. Tu.
Això dona igual per als pensionistes.
Sí, pels pensionistes no, perquè això dura després molts anys.
Sí, vinga, va. Quines notícies ens portes avui, Salvador?
Doncs mira, Rafa, els preus dels aliments han pujat més d'un 12%.
Sí?
I gràcies a Càritas i els bancs dels aliments i totes les organitzacions caritatives, no es passa tanta gana.
Sort.
I avui diuen que ja s'ha d'anar al plat combinat.
Sí.
Perquè hi ha menys menjar, n'hi ha que diuen menys pinso, però jo no...
Ho deia ahir, no, que...
Però també es gasta menys, clar.
Es gasta menys, evidentment. A més, els productors i els distribuïdors ja s'avancen a la inflació, eh? Mantenen els preus, però el contingut dels envasos és menor que abans.
Sí, clar, fa anys, Rafa, et diré que es mantenia el preu del pa. Legal, sí. Perquè...
És veritat.
Era així.
Sí, sí, sí.
Es va canviar la llei i quan anaves a comprar un pa de quilo, en realitat era un pa de 900 grams. Tot legal.
Legal.
Anaves a la tenda i dius, un pa de quilo.
I eren 900
grams. Tots enganyats i tots feliços.
Exactament, l'opio del pueblo, en aquest cas. Més coses, Salvador.
La polèmica ha sigut aquesta setmana l'interès de la vicepresidenta Yolanda Díaz en posar els topalls als preus dels productes frescos i de l'alimentació,
sí,
i també els productes de primera necessitat.
I què diuen els agents econòmics
doncs
dels topalls?
Després ho parlarem amb el cap d'organització de la Unió de Pagesos,
sí,
Carles Vicente, però de moment els petits comerciants i també els grossos han protestat perquè no són ells els que tenen que pagar el beure, sinó que el govern ha de rebaixar impostos, com ha fet amb la llum, per rebaixar els preus.
Així és. Escolta, més coses. Inditex puja com l'escuma, Salvador.
Sí. Bueno, ahir va ser espectacular.
Sí.
Avui ha baixat una mica. El grup textil va tancar el primer semestre de l'exercici amb unes vendes de 14.845 milions, un 24,5% més, mentre que el seu benefici va pujar a 1.794 milions, un 41% més.
Quines xifres!
Ah, si això ho veu el govern, li posarà un impost, Inicia el tercer trimestre de l'any amb un creixement de l'11%. Les seves accions es disparen més d'un 5% després de conèixer els resultats, tot i que avui ha fet una petita davallada. Inditex respon als temors a una desacceleració del consum amb els millors resultats de la seva història durant el primer semestre d'un exercici,
ja
i trenca amb el pessimisme renyant en el sector tèxtil mantenint les seves previsions pel conjunt de l'any.
Ahir, justament, canviant de tema, va tenir lloc el discurs de la presidenta Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió Europea. Va donar novetats sobre el mercat elèctric i energètic.
Sí, clar. Veure, és el discurs més important de l'any de la,
sí, sí,
de la presidenta.
Sí, 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 vam seguir.
I va demanar, doncs, que, bueno, que havíem d'estalviar el 10% d'energia a tota Europa l'any que ve. I va dir que la situació energètica es compara amb dues xifres només.
A veure.
Una, quan va començar la guerra, la invasió de Rússia a Ucrània,
sí,
a Ucraïna, el 40% del gas importat per Europa era gas rus.
Uh-huh.
Avui no supera ni el 9%.
Ja veus tu.
Aquesta dràstica de davallades ha compensat amb importacions, entre d'altres, de Noruega i dels Estats Units.
Uh-huh. I què passa?
Ha dit més coses. Ha anunciat un impost sobre els beneficis extraordinaris que les empreses energètiques han obtingut com a conseqüència dels alts preus d'aquests mesos. Són preus que ha sigut gràcies o a causa de la guerra d'Ucraïna, de la invasió dels russos, no?
Sí, sí.
I amb lo recaptat pensa crear un fons de 140.000 milions i es destinaran els qui no poden pagar els preus de l'energia.
Bueno.
Ha dit també que hem de desvincular la influència dominant del gas, això és molt important, en el preu de l'electricitat. I per això, va dir, farem una reforma profunda i completa del mercat elèctric. Què et sembla?
Doncs paraula d'Ursula von der Leyen. I canviant de tema, què passarà amb les hipoteques? Em refereixo al topall de les hipoteques com proposa Podemos.
Sí, el govern no accepta aquest topall.
Uh-huh.
O sigui, el president Sánchez i els seus ministres socialistes argumenten que la Unió Europea impedeix limitar els tipus d'interès de les hipoteques com proposa Podemos, mentre que la secretària general de Podemos, Ione Belarre, acusa el PSOE de posar sempre la mateixa excusa, vaja.
Sí.
Després de la proposta plantejada per la vicepresidenta Yolanda Díaz per topar els preus dels aliments i la de Ione Belarre, doncs escolta'm, el govern està dividit i continuen barallant-se, perquè uns volen fer populisme i tenen poc rigor, perquè és fàcil fer brindis al sol, Rafa.
És molt fàcil, i en política es fa molt, els brindis al sol, Salvador, tu ja ho saps. Fins aquí les notícies, no marxi, Salvador, perquè et necessitem per l'entrevista, Consell de la Caixa, i tornem.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A qui entrevistarem avui, Salvador?
Doncs mira, avui tenim una persona excepcional per explicar-nos que aquest any ha estat un annus horribilis per recordar la difunta reina de Gran Bretanya. Ha tingut de tot. Una guerra, la invasió de Rússia a Ucraïna, una sequera, incendis, calamarsades per tot arreu, preus als núvols,
sí, sí,
manca de productes bàsics... Bueno,
de tot.
Ens ho explicarà res més i res menys que el responsable d'organització del Sindicat Unió de Pagesos de Catalunya, Josep Carles Vicente.
Doncs crec que ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Carles Vicente, bona vesprada.
Hola, bona tarda, bona nit.
Benvingut aquí a Economia en Valors, al programa Camins. Estem amb Salvador Aragonès també. A veure, Josep Carles, aquest any sembla que totes les coses, ara ens ho deia Salvador, van en contra de l'agricultura. Comencem per la sequera, les calamarsades, que han rebentat algunes collites, especialment fruita i regadiu. Quina solució s'hi pot donar a aquestes anyades tan dolentes?
A veure, anem a pams. T'has deixat el fred.
Ah, és que clar, hi ha moltes coses, tens raó.
Perquè el fred va vindre a...
Ah, sí, el fred, sí, me l'ho deixes.
Sí, sí.
Sí,
sí que... Vull dir, tenim de tot. Mira, a veure, què es pot fer? Bueno, complicat, però sempre s'hi pot fer alguna cosa.
Mm-hmm.
I hem de poder fer-ho. Ara el que estem fent és fer pedaços, perquè, bueno, sol·licitar ajuts, doncs, per tot que ha patit la fred, el fred, la sequera... Aquí cal afegir els costos disparats que tenim enguany.
Sí, bé? Això ho direm després, ho parlarem després, sí.
Val. I també l'afectació d'Ucraïna, de la
sí.
guerra.
Uh-huh.
Per tant, és un any bastant desastrós en aquest aspecte. Bueno, què es pot fer? Pues sobretot el que cal és potser repensar-se aquest sistema d'assegurances, que potser s'ha de millorar, evidentment, Però no només, potser també s'ha de parlar d'un altre sistema o innovar en un sistema o explorar un sistema que pugui ser un format de fons mutual per a garantir aquestes inclemències que sembla ser, i ens ho diu als experts, que no és que no hagi de ploure mai, sinó que plourà malament, per tant farà el fred malament, per tant hem de garantir aquesta renda. Això per un costat. Clar, quan tens temes de sequera, tu pots preparar-te, no? Perquè els temes de sequera, com bé dic, no és que no plogui, sinó que plourà malament. Per tant, què cal? Pues cal preparar-nos per a recollir quanta més aigua millor i poder tindre recs més eficients. No pensar tampoc en una transformació plena del nostre territori, però sí pensar en poder donar un rec de suport per justament mantenir el territori tal com el coneixem ara.
Sí.
Per tant, això també és important.
Sí, aquest any s'han cremat més hectàrees de bosc que els anys anteriors. Però això és evitable. El bosc ha deixat de ser rentable i no es neteja. Perquè no hi ha més vigilància, Carles. Cada any els periodistes hem d'explicar què passa amb els incendis i cada any és la mateixa història. Com ho hem d'aclarir, això?
Bueno, a veure, jo simplificant-ho molt, que aquestes coses no va bé molt simplificar-les, perquè són com...
Sí, hem de simplificar.
Però és una qüestió de temps, t'ho agrairem que simplifiquis, sí. Carles.
Però ho hem de fer. Sí. Dius, home, evidentment, el bosc no és rentable, però aquí el que cal és generar unes inèrcies que siguin per als aquests aprofitaments. Mm. O sigui, hi ha diners que van al bosc, n'hi ha pocs, segurament, per fer gestió. N'hauríem d'enviar més per fer gestió als boscos, segurament sí, però els hauríem de treure de sanitat o de no sé on, o d'ensenyament. Per tant, la societat tampoc ho entendria. O sigui, ens sap molt greu a tots, però la societat no ho entendria. Ara bé, anem a veure amb aquests pocs o molts diners públics que es puguin ficar per incentivar, i aquí parlo gestió al bosc, però tu li has de buscar una sortida econòmica. Per tant, la gestió del bosc has d'implementar també industrialment algunes altres coses perquè hi hagi una demanda de lo que podem reaprofitar. I també, si hi ha un aprofitament amb aquells boscos que pugui haver aprofitament de bestiar, doncs també com garanteixes aquest aprofitament del bestiar perquè la societat, òbviament, acabi consumint aquella carn tan preciada que ens ha ajudat a mantenir els nostres boscos.
Sí.
Això és molt llarg.
Digues. No?
Simplificat. Hauríem de buscar aquestes inèrcies que no només depenen d'agricultura o del bosc, sinó que també depèn d'una idea de país i una estratègia, jo crec que molt clara, que s'hauria de fer.
Sí, i ara parlem dels preus, Josep Carles. Vicente, el que té l'Armada avui a tota la població, els agricultors, els productors de productes agrícoles, es queixen de que els preus estan molt baixos, mentre que el consumidor es queixa d'una pujada de preus molt forta. No serà que entremig intervenen massa sectors i cada un es queda a la part? O que han pujat fort els costos de producció, com els fertilitzants?
Bueno, són les dues coses.
S'ha disparat sí, bueno.
La producció, però sí que portem molts anys denunciant una ineficient cadena de valor, del repartiment de la llei de la cadena de valor, en aquest cas la llei de la cadena alimentària. Aquí hi ha hi ha deficiències, hi ha un mal repartiment. El productor no es guanya la vida i, en canvi, el consumidor pot ser que acabi pagant excessivament el producte.
Clar.
Hi haurà producte que haurà de valdre diners, o més diners del que estem acostumats a haver pagat fins ara, però poder no té raó de ser que s'augmenti un 800%, val? Un 600%, depèn de quin producte. Per tant, aquí cal ficar la lupa a lo que és la llei de la cadena i d'invents, els que creguin convenient als que ens manen, però sobretot haurien d'obrir el foco a la llei de la cadena.
Finalment, Carles, la ministra i vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, porta endavant aquesta batalla per posar un topall, no?, als preus dels productes de primera necessitat. Com veus tu i la Unió de Pagesos aquesta proposta?
Bueno, nosaltres entenem que s'ha d'obrir el foc a lo que és el repartiment a la llei de la cadena alimentària, que hi ha gent que està intervenint, en aquest cas els preus, a la baixa del productor i a l'alça pel consumidor. Per tant, això s'ha de ficar ràpid la lupa i arreglar-ho. Dos, per ajudar al consumidor hi ha sistemes com l'IVA reduït, que això va directament al qui compra aquell producte, que també val dir la pena explorar-ho i mirar-ho. Mm. I després no hem de confondre una situació complicada per moltes de les famílies, diguem que estan patint o poden patir, no hem de confondre aquesta situació amb diguem que podem ficar un topall als aliments. Mm. Crec que si hi ha aquesta situació a l'Estat cal abordar-la i cal parlar, i cal, hi ha moltes maneres fiscals, rendes, se pot ficar molts sistemes per apaivagar les necessitats, que no potser aquesta solució, que sí que és molt popular, val, o populista, però que els resultats, entre nosaltres, tampoc foren els desitjats.
José Carles Vicente és responsable de l'organització de la Unió de Pallessos i ha estat amb nosaltres aquesta estona per parlar de tots aquests temes. Moltes gràcies, José Carles.
A vosaltres.
Bon vespre, bona tarda.
Una abraçada.
Una abraçada.
Nosaltres, que amb Salvatore no el deixem, recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.